Benvinguts, polifriquis. Benvinguts una setmana més al vostre programa friqui per excel·lència, al vostre Polifriquis, i aquí, com sempre, els sospitosos habituals. Estem a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, amb, bueno, jo, el Pablo, el llibreter malèvol que intenta vendre-us molts llibres i molts còmics.
Malvat, totalment.
Malvat, completament malvat.
Caòtic malvat.
Exacte. I amb una mica d'odi.
També?
Amb una mica d'odi.
Sí, et veig molt odiós avui.
Sí, ara en parlarem de per què tinc aquesta mica d'odi. I amb nosaltres també, doncs, com sempre, allà darrere de la peixera, el nostre meravellós tècnic, el Pablo.
Hola, molt bona nit.
I acompanyant-me aquí, dins de l'estudi, el nostre webcomiquer i guionista friqui per excel·lència, l'Andrés.
Bona nit, Pablo.
Bona nit. I el nostre Indiana Jones particular, que sempre ve sense el barret, ni el fuet, ni la caçadora, i no hi ha manera de reconèixer-lo, ve així vestit normal.
Però de quan en quan el persegueix una bola quan arriba.
Sí,
és veritat.
Sí, este es un running gag que, un poco peligroso, que tenemos los arqueólogos, pero es lo que es.
Però és efectiu, queda maco. Aquí, pels carrers de Sant Cugat, una bola gegant rodant.
Sí.
Qualsevol dia et carregaràs amb un estíbul, és tu la que tindrem.
Sí. Bueno, té, allò pot entrar bé, vull dir, allò...
Sí, la porta és gran.
No, por suerte no soy ni alemán ni austriaco, seguro que acabaría muy mal, atravesado por saetas,
segur,
de los indígenas,
segur.
O en una tumba egipcia.
Un dia hem de fer un programa sobre Indiana Jones i tot el que no és d'arqueòleg Indiana Jones, perquè, vamos, el Millán segur que ens pot explicar moltes coses que no
hasta, hemos hecho hasta cortos divulgativos sobre, sobre eso.
Efectivament.
Bona nit.
Bona nit. I volem començar avui, comencem a lo gran.
Amb una sorpresa. Avui farem una cosa diferent.
Sorpresa, diferent aquí. Anem a fer un concurs.
Sí, senyor, efectivament.
Un concurs.
Ens ha arribat, així, perquè ara som influencers, ara que estem aquí a Ràdio Sant Cugat.
Una mica influencers, que només ens ha arribat un llibre.
Bueno, sí, és veritat. Ens ha arribat un llibre, per cortesia, Sí, som una mica influencers. D'Aliança Editorial, concretament de Leer Runes, la col·lecció de Leer Runes, que és el nou llibre de Joe Abercrombie, que és
una meravella.
Que és un autor del que ja hem parlat bastant, algunes vegades, a Polifriquis i també al nostre podcast, Zero en Cordura. I té una novetat, que es diu, Pablo...
Un poco de odio.
Un poco de odio, d'aquí el nostre odi.
D'aquí el nostre odi, que té... Tenim un poco de odio de Joe Abercrombie, un llibre que, bueno, estic llegint, estic més o menys per la meitat, no he tingut temps d'acabar-lo encara, però el que he llegit m'ha agradat moltíssim. Ara us parlaré una miqueta
més. Ara ens en parlaràs, però abans us explicarem què farem amb aquest exemplar que ens ha arribat, per cortesia d'Aliança Editorial, d'Un poco de odio de Joe Abercrombie. Com que som gent generosa i som així, els polifriquis, el sortejarem. El sortejarem entre els estimats seguidors de les xarxes socials del programa i els que ens esteu escoltant ara mateix, sereu els primers en poder participar en el concurs. La cosa és molt fàcil. Nosaltres tenim un compte de Twitter, que és el compte Zero en Cordura, que s'escriu Zero
amb número
en Cordura, així tal com sona. Publicarem una imatge amb les bases del concurs perquè podeu participar. Què heu de fer? És molt fàcil. Simplement heu de compartir aquest tuit en el que allò mencionarem una mica les bases del concurs i, a més de compartir-lo, de fer-li RT, com es diu a Twitter, heu de també fer-li una resposta amb el hashtag un poco de odio polifriqui i heu de fer una confessió, heu de confessar alguna cosa polifriqui que odieu profundament, ja sigui un joc de taula, un còmic. Normalment nosaltres repartim amor per les coses que ens agraden. Avui no, avui repartim una mica d'odi amb la companyia de Bercombe.
El Millán no pot participar, que segur que posava Cluedo.
Home, el Cluedo no.
O Catan.
Sí, per tant.
Bueno, el que vulgueu, el que més ràbia us faci o que no us agradi, perquè no ens agrada tot. Ens agraden moltes coses.
Bueno, jo puedo odiar coses fora de concurso.
Sí,
amb el hashtag. Exacte.
Però amb el hashtag,
Amb el hashtag un poco de odio polifriqui. Recordeu, feu compartiu aquesta publicació que farem avui mateix, aquesta nit, abans d'anar a dormir. I tindreu fins al programa de la setmana que ve per participar, així de fàcil.
Sí, una setmaneta per dir-nos, per comentar-nos, per explicar-nos allò que ho dieu una miqueta o molt amb aquest hashtag un poco de odio polifriqui i, evidentment, doncs, entre totes les respostes sortejarem aquest meravellós exemplar.
El puc firmar jo?
És que ja s'ha aparecido Ricard Ibáñez.
Vaja.
És que em sembla lleig que siguis un llibre
broma,
que
no és teu.
Em sembla lleig.
Va, no.
Ja farem un concurs amb algun dels teus llibres.
O si es passa per aquí un dia el Joe Abercrombie... pues...
Ha de passar per Barcelona,
sí,
eh?
Ha de passar per aquí.
D'aquí poc, eh? O sigui que igual el podem enganxar i potser el teniu amb un plus. Però, bueno, en qualsevol cas, retuitegeu, contesteu, expliqueu-nos allò que ho dieu i us podeu endur aquest meravellós exemplar d'Un poco de odio de Joe Abercrombie, cortesia d'Aliança Editorial. I amb això, si us sembla, doncs mira, escolta, anem a parlar del llibre. I, oh, sorpresa!
Oh, sorpresa!
Vaig a parlar del llibre Un poco de odio, de Joe Abercrombie.
Molt bé.
No us ho esperàveu,
a veure,
que no.
Com a fan de les dues trilogies d'Abercrombie, tinc moltes ganes de saber què és això. Això és una continuació? Jo, és una cosa independent? De què va?
És una continuació i no és una continuació. Mira, jo sóc fan també d'Abercrombie, he llegit... Crec que ho he llegit tot.
A mi me gusta mucho, aunque... pero porque me resulta muy entretenido. Para mí no es un superautor a nivel de calidad literaria, pero las que me lo paso genial.
Es molt entretingut.
Cojo una novela de Abercrombie y me la acabo en el día si me dan las horas.
Per mi la millor definició de Abercrombie, i és una cosa que comparteixo amb alguns autors dels quals algun dia en parlaré, és que és d'aquells autors que són les 11 de la nit. Te'n vas a dormir i dius, va, un capítol? Va, un capítol i ja està, un capítol i tanco el llum. I de cop mires el rellotge i dius, hosti tu, les 3 de la matinada i demà treballo.
Solo un capítol
més. Solo un capítol
més. Exacte.
Sí, sí. Doncs et passa una miqueta això. És un autor que t'enganxa amb uns personatges, a més, que tenen el seu costat fosc, que te'ls creus, que són humans, que són... I amb aquest Un poco de odio arrenca una nova trilogia, una miqueta deixant, on la va deixar amb la trilogia de La primera ley. Mm-hmm. Aquells 3 llibres que són els que realment li van donar fama. Antes de que los cuelguen, La voz de las espadas y Millán ayuda en...
¿Algo de los reyes?
El último argumento.
El último argumento, sí.
I és que han passat uns anys des de llavors. De fet, hi ha algun personatge, no vull dir moltes coses, no vull fer espais.
Ai.
Hi ha algun personatge que és fill d'algun dels personatges o filla d'algun dels personatges que apareixia.
Ah, llavors és en el mateix univers.
És el mateix món.
Molt bé.
I el que passa és que amb aquella societat, amb un punt de màgia, apareix la revolució industrial i el capitalisme. Si ja es fotien punyalades entre ells abans del capitalisme i la revolució industrial, imagineu-vos ara, s'enfosqueix encara més la trama, genera una sèrie d'aventures tan èpiques i amb aquell ritme al que ens té acostumats a Abercrombie, però hi ha aquesta reflexió posterior. És potser, jo crec que és potser una miqueta més fosc que altres llibres d'Abercrombie.
Bueno, però també Abercrombie s'emmarca dintre d'aquest gènere de literatura grim dark, sí, que està tan de moda, fantasia fosca.
Els que no heu llegit Abercrombie, una miqueta podríeu comparar-lo amb l'estil de foscor en Juego de Tronos.
Sí.
A mi m'agrada més que Juego de Tronos, també us ho he de dir. A mi m'agrada més.
A mi m'entreté molt, m'agrada molt.
I la veritat és que amb aquesta novel·la... estic retrobant-me amb aquell Abercrombie de La primera ley, m'ho estic passant molt, molt bé i, a veure, us ho dic sincerament, si no m'hagués agradat, m'és igual que me l'hagis regalat a Aliança, també us ho diria. Però en aquest cas m'està agradant i m'ho estic passant bé.
Molt bé.
I, bueno, jo us el recomano tots, la veritat és que el podeu trobar a totes les llibreries ja, vull dir, ja està distribuït, aquell a qui no li toqui, escolta, que se'l compri, i si passa pel celler de llibres, recordeu que senzillament que ens digui que... Si ens diu que és polifriqui, si ens saluda dient hola, soc polifriqui, doncs pues té un petit descompte.
Fantàstic.
En qualsevol llibre que compri, i amb aquest Abercrombie, pues, amb més motiu encara, no? Molt Llavors, bé. Molt recomanable, o sigui que, encara que no us toqui, ei, de veritat, doneu-li una oportunitat, que Abercrombie val molt la pena, i aquest, la trilogia La primera ley, Los héroes...
I la trilogia de Medio Rey.
De Medio Rey.
Jo reivindico La mejor venganza.
Ai, doncs és el que menys m'agrada. Personalment és el que menys m'agrada. Personalment, eh? Perquè se'm fa repetitiu. Tota l'estona jo, la venganza de uno, y la del otro, y no... però bueno. I això va a gustos, per gustos colors.
Molt bé.
O llibres a Abercrombie. I amb això, doncs pues res, escolta, vull dir, tenim més coses literàries de les quals parlar, no?
Bueno,
Doncs
literàries,
sí.
Literàries.
Sí, sí, molt literari, perquè els memes es poden considerar literatura.
Cultura, sí. Literatura, que
bueno,
diria
sí.
Que no.
Bueno, sí, defensaré que...
D'això jo diria que són los virus a la cultura, los memes.
Una mica. Anem a parlar de memes, però una mica relacionats amb literatura, perquè estan relacionats amb l'obra de Tolkien. Així que, en certa manera, una mica de literatura, una mica de odio, literatura, sí.
Vamos, avanza por el tema antes de que se le caigan las puntadas.
Bueno, molt bé, l'altre dia, com sabeu, va ser el 24 de març, és el 24? Sí, sí. El 24 de març va ser Sant Valentín.
24 de març, no. Potser 14 de febrer.
14 de febrer, sí, visc
bàsicament, bàsicament perquè estem a dia 17,
vale, vale,
17 sí. No, 18.
És veritat, de febrer. 14 de març, bé, és igual, 14 de març, 24 de,
14 de febrer. 14 de febrer.
14 de febrer, Sant Valentí. Mm-hmm. Se celebra el Dia dels Enamorats, però els polifriquis també celebrem una altra cosa que és molt maca, que és la tradició de Sant Valentín.
Sant Valentín
és una tonteria molt grossa. Què és això? Això és un meme que és a partir d'un acudit molt dolent que bàsicament consistia a una imatge del Senyor dels Anells on es veia a Sam i Frodo
de la pel·lícula.
De la pel·lícula del Senyor dels Anells, de Peter Jackson, amb un frame i un, pues, un globus que es veu a Sam dient «No corra, senyor Frodo!» I a sota posa «Sam Valentín». Llavors,
Sam
la gent
va
amb aquest
Lentín.
Amb aquest acudit de cunyaos, perquè és un acudit de cunyaos, la gent polifriqui moltes vegades l'ha compartit a través de, durant molts anys. És un clàssic, absolut.
Sí.
Tothom ha rebut alguna vegada per WhatsApp, per plataforma que sigui, l'acudit de Sant Valentín.
Però és que a més, el millor és que ha evolucionat...
Aquí. Això és el que jo volia comentar. Perquè el tema dels memes, com sabeu, a les xarxes socials, a partir d'un meme bàsic... o d'un acudit bàsic, la xarxa explota i en fa variacions infinites, i aquesta és la gràcia, la ironia i la cosa de Twitter, d'aquesta mente colmena de coses que apareixen allà i no saps qui les ha creades. El cas és que els polifriquis, en un cert punt d'ironia, perquè al final és un acudit molt dolent el de Sant Valentín, es dediquen a compartir versions d'aquest meme retorçant l'acudit del Sant Valentín. Llavors hi ha una sèrie, bueno, durant el dia de Sant Valentín es comparteix a Tutiplén i hi ha molts fils que s'encarreguen de recopilar aquests acudits a cada qual més dolent. De versions n'hi ha moltíssimes. A veure, i la cosa és sempre com fer com un petit acudit i rematar-ho amb una versió del meme. Per exemple, a mi un que m'agradava molt és, per exemple, mira, ara estic repassant uns quants. N'hi ha de tot, n'hi ha des de memes de Rosalía a memes de Gran Hermano, de la Isla de los Famosos, de Santranques Jaén,
del Miquel Montoro, no?
Sí. A mi, dels que més m'han agradat, sí, del Montoro, aquest youtuber mallorquí tan graciós.
Oh, pilota!
Pilota!
També n'hi ha
Sant Pilota, sí. Un dels que més m'agrada és un que diu «No lo pillo, senyor Frodo». Sam diu això i és «Sam es Lentín». No és Sam Valentín, és Sam es Lentín.
Que dolent.
Aquest és
molt
dolent. Sí, sí, són tots molt dolents. Són tots tremendos. Després també hi ha un que canvia la cara de Sam per la cara de l'ogre de Shrek. Mm-hmm. I llavors és «Somebody wants to me, na-na-na-na».
Com es reia?
Boníssim! És boníssim. Aquest ja és retorçal o d'allò. Perquè realment la relació de Sam i Frodo és una mica com la del burro de Shrek i Shrek.
Sí. Sí, sí.
Però el meu preferit que he vist aquest any és un que comentàvem abans, que fa molta gràcia, que és, es veu a Sam i Frodo dient «pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe
Oy,
¡bravo!
Andrés, expulsat, fora. No et vull més a l'estudi, marxa d'aquí.
Compartiu, si us plau, els memes. És una tradició molt maca entre esto tots els podifriquis.
Es, estamos viendo un momento, yo creo que es histórico y que es muy bonito, que debemos atesorar, porque yo dentro de 30 años, si eres abuelo, le podrás decir a tus nietos, yo una vez en una sección de literatura hablé del meme de San Valentín.
És que potser d'aquí, com, bueno, no sé, 50-70 anys s'estudia a les universitats el fenomen dels memes i el Sant Valentí està...
Perdona, no s'estudia, classe. No s'estudia ara la publicitat.
Bueno, sí.
I en el seu moment semblava una xorrada, doncs... Pues... Sí. No lo descarteo. No
de hecho, el meme como unidad de significado, no exactamente qué es este meme, pero sí. Vamos, el concepto de meme se ha teorizado desde la semiótica y desde otras ciencias, que vendría a ser como una especie de protoforma de vida semántica, es algo que evoluciona en un medio que somos los seres humanos. O sea, los seres humanos somos su ecosistema. Y el meme es como una forma de vida muy simple.
Me encanta cuando envían esposas científicas.
Sí, sí.
Que va evolucionando, ¿sabes?
Sí, son virus. Son virus.
Sí. Sí.
Molt bé.
Pues molt bé, pues escolta, res. Amb això, mira, per superar allò del...
Se'n va de Bahia. Se'n
va de Bahia. Millor que ens anem a parlar una miqueta de jocs de rol i jocs de taula. I, evidentment, de què millor podem parlar que d'allò que vam estar jugant diumenge passat, el Millán, l'André...
El guió d'aquest programa es fa molt fàcil, a veure, és que és així.
Sí, 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 sí. Però que duro, eh? Que sacrifici.
Sí, un gran sacrifici.
He patit molt,
és que
provant
jocs... Hem de provar coses.
Clar, i ho passem molt malament veient pel·lis, llegint llibres...
Bueno, vam estar...
Tot per la nostra audiència.
Això, ens sacrifiquem per vosaltres.
Yo sí que alguna vez, luego lo contaré, que sí que lo he pasado mal viendo una serie que me ha gustado, pero luego os lo cuento.
La casa de las flores.
Después nos explicas.
No.
L'altre dia vam provar un joc, bé, de fet vam estrenar una campanya d'un joc que ja havíem jugat, ens agradava, que és una versió del joc Pathfinder, però la versió en cartes. No
Pathfinder,
sé,
pel que no el conegui.
Com es diu?
Pathfinder, per qui no el conegui, és un joc de rol.
Vale? Inspirat també en el mític Dungeons & Dragons, amb una mica molt mazmorreo i molt allò, figuretes i...
El que passa és que Pathfinder ha destacat sempre per tenir unes campanyes molt completes, molt ben treballades, amb unes històries molt interessants, i van tenir la idea de treure un joc de cartes que es diu Pathfinder the Card Game o alguna cosa així.
Adventure Card Game, o sigui, el juego de cartes i aventures.
I... El primer que van treure va ser la seva primera campanya, que era
Rise
of the Runelords, el ascenso dels senyors de les runes. I ara, bueno, ara no, allà un temps, van treure una segona caixa bàsica, que era Skulls and Shackles, calaveres i grilletes, que està més ambientat en temes de pirateria. I és aquesta caixa la que vam començar a jugar aquest diumenge.
Pirateria barrejada amb fantasia.
Sí, evidentment, dragones i tot.
I elfs,
i orcs. El maleït drac del mar. Mare de Déu, la guerra que ens va donar el diumenge.
Molt bé. I és un joc que compta, això, amb moltes expansions, a més. Venen tots com en petites caixetes, no? I que són com aventures o personatges adicionals.
Cada caixeta seria com un dels llibres de la campanya, per entendre'ns, amb diverses aventures dintre de cada caixeta i amb objectes nous, i amb enemics nous, i amb personatges nous, etc.
Jo crec que la caja bàsica te viene para jugar 5 aventures.
Correcte.
Que eso te da para 2-3 tardes. Juego, y luego con cada cajita te van una... pues te da para jugar 3-4 partides más.
Sí,
o más,
sí.
no, 6.
Sí, sí.
6 per caja.
El joc, a través de les cartes, replica una miqueta l'esperit dels jocs de rol clàssics. Cadascun dels jugadors porta un personatge, ja sigui pues, una mena de guerrer, una maga, o una...
druida.
Una druida. Jo portava una noia que portava un, com es diu, un allò, trabucos, allò per... armes
pistoles,
de foc, perquè
no?
Sí,
de
també té l'esperit aquest dels pirates, així que sí, portava el tema de les armes de foc. I han de col·laborar, és un joc col·laboratiu, per pues, complir els objectius de la missió, en concret de la campanya. Llavors es col·loquen les cartes, ja com allò, hi ha mazos de cartes per localitzacions. Llavors hem d'anar desplaçant-nos amb el nostre personatge pels diferents escenaris i destapant les cartes per desvetllar què hi ha allà. Poden haver-hi objectes, poden haver-hi monstres, poden haver-hi... I al final el que hem de fer és perseguir algun
villano.
Dolent, un villano, sí. I, o algun vaixell pirata, per exemple, l'hem de trobar on estan. I fer un èpic enfrontament final. El joc, he de reconèixer que els primers 45 minuts, fins que t'has acabat de llegir bé les regles i l'has explicat i has començat a entrar a la dinàmica, és una mica espès, eh?
No és tant, jo crec que no és tant les regles, sinó que com, cada personatge té els seus poders, les seves habilitats, més les armes que aconsegueixes o els objectes que aconsegueixes també t'afegeixen noves habilitats. Tal. Clar, és, tinc aquestes regles, però després tinc totes aquestes excepcions a partir de les habilitats del personatge i tal. I una miqueta jo crec que el concepte bàsic és entendre molt bé el que significa amb el teu mazo de cartes, el que significa el que és descartar, el que és recarregar, el que és...
barajar?
Remenar o barajar... I el que és vanish, el que és eliminar completament de la partida.
Quemar.
Cremar. Sí. Que són tota una sèrie de conceptes que seran molt importants.
Sí, perquè el concepte bàsic és que tu tens una baralla de cartes que representa les habilitats, els objectes del teu personatge i els aliats, i quan se t'acaben les cartes d'aquella baralla, el teu personatge mor. Així que val la pena, doncs, primer, intentar que no es perdin aquestes cartes, que no les hagis de descartar o eliminar, o bé que les puguis anar recuperant, perquè, per exemple, conjurs màgics que poden servir per curar, o pot haver-hi diferents combos de cartes que et permeten recuperar aquelles cartes que has perdut. A través d'aquesta baralla de cartes es representa el que seria, en un joc de rol tradicional, la fitxa del personatge i els punts de vida.
Sí, claro.
Y está bastante bien. A ver, yo creo que captura bastante bien el aspecto.
Tiene un elemento de azar también, porque juegas con dados de rol, que son dados de 4, de 6, de 8 caras, y que representan cuanto más alto es el dado, más caras tiene, claro, mejor es tu habilidad en lo que haces. Y si eres un guerrero, pues tendrás un dado de 10 para pegar con la espada,
sí.
Pero si eres una maga, pues el dado de 10 lo tendrás en
magia,
para lanzar conjuros.
Para hechizos. ¿No? Sí. Yo la verdad es que está muy bien. A més, los personajes tenen la possibilitat d'augmentar l'experiència, i quan augmenten l'experiència o bé adquireixen noves habilitats o bé guanyen bonificadors amb aquell dau. Clar, tenir un dau de 10 està molt bé, però si a més tens un dau de 10 més 2, vol dir que els 3, o sigui, aconseguir un 3 ho tens garantit. Clar, sempre m'agrada molt els jocs que tenen, que incorporen aquesta mecànica,
evolució, progressió.
Exacte, de progressió, d'experiència, de millora. Perquè el personatge no és estàtic, no és que ja sé el que fa, sinó que tens les ganes de jugar més partides amb aquell personatge que has fet teu, perquè una mica, com passa amb els jocs de rol, cada vegada ho farà millor i es podrà enfrontar a coses més complicades.
Pots triar diferents maneres de millorar-lo, perquè no sempre hi ha una única manera.
No, no,
ostres,
no.
Jo prefereixo potenciar aquest aspecte del personatge, que sigui més d'habilitats de força, o que sigui, o que faci servir l'espasa millor, o millorar la teva baralla incorporant objectes màgics. També és un joc que té el component aquest del deck building,
sí,
que se li diu, de construcció de baralles, que tu has d'anar millorant la teva quantitat, les teves cartes, de manera que puguis fer coses més complicades o més potents.
A més, un joc que està publicat, si jo no recordo malament, ho hauria de mirar ara.
En castellà, sí.
En castellà, per sí. Devir.
Per Devir, sí.
Devir. Ah. Almenys jo diria que la caixa bàsica la té l'ascenso de los señores de las runas, la té Devir, i no sé si la de Skulls and Shackles ja l'ha tret, si no l'ha tret segur que
caurà.
Perquè realment és un joc tremendament interessant i un joc sello de recomendació Polifriquis Cero en Cordura.
Sí, enganxa molt.
És un joc que ens ho hem passat molt bé jugant-lo. Recordeu una cosa, nosaltres no acostumem a fer una crítica despietada i salvatge de jocs o de llibres, sinó que senzillament preferim parlar d'allò que ens agrada. I amb això, si us sembla, anem a parlar d'una cosa que jo crec que ens va agradar a tots. Però per això ens anem amb el món del cinema i les sèries. I és que anem a parlar d'un aniversari molt important. Aquest any tenim dos aniversaris molt importants pels polifriquis.
Diversos, sí.
30è aniversari de dues coses meravelloses.
Ah.
Avui parlarem d'una.
La segona? Jo parlaré d'una. L'altra no sé.
L'altra ja parlarem en un altre programa, però jo ho avanço.
A veure.
Fa 30 anys de la publicació del primer joc de rol publicat professionalment, de manera seriosa i tal, i que és un joc que 30 anys després continua funcionant, i és Aquelarre.
Ah, sí? Ah, 30 anys d'Aquelarre. Ah,
30 anys d'Aquelarre.
Ho hem de celebrar, això, trucant al Ricard Ibáñez.
Trucarem al Ricard una nit d'aquesta.
Però jo tengo la sensació que ja hemos hablado de
Aquelarre. Sí, ho hem comentat, però hem de trucar.
Sí, però estaria bé felicitar-lo pels 30 anys d'Aquelarre.
I tanto.
Estaria bé.
Per això et deia que aquest any tenim dos 30 aniversari.
Sí, perquè el dissabte passat, concretament a les 5:35 de la tarda, es va celebrar els 30 anys de la primera emissió en català per TV3 de Bola de Drac, el primer capítol de Bola de Drac.
Sí, ja t'he vist tot emocionado en Twitter.
Sí, estava molt, bueno, molt content amb aquest entusiasme. És que, a part, és un dia que jo recordo perfectament com molts de la meva generació, perquè va ser bastant... Ho vam compartir-ho molt amb el capità Urias, amb l'Oriol Estrada, mític manga maníac i, bueno... col·laborador del Saló del Manga, assessor de continguts,
autor d'un llibre sobre
autor del llibre Son Goku Mania, el Big Bang del manga, del manga i el documental
publicat Son Goku Mania per una editorial santcugatenca, per Edicions Chandri.
Sí, senyor, és veritat. Doncs vam estar comentant-ho molt, ell va estar també donant molta canya a través de les seves xarxes socials, aprofitant perquè ell ha estat investigant aquesta estrena, perquè hi ha una certa polèmica de si va ser TV3 la primera que va emetre Bola de Drac, la primera cadena autonòmica que va emetre Bola de Drac o no. Els arxius són una mica volubles, hi ha alguns que diuen que es va fer primer a Televisió d'Andalusia, altres que va ser al País Basc, i bueno, hi ha com certes allò com imprecisions. El que sí que està clar és que el 15 de febrer de 1990 es va estrenar per TV3, perquè TV3 sí té un arxiu molt concret. De fet, jo vaig buscar-ho a l'arxiu de TV3 i li vaig passar a l'Oriol quan m'ho va demanar fa uns anys. Va dir, ostres, no em podies mirar tu a l'arxiu de TV3? I li vaig fer la recerca i, efectivament, era aquell dia a les 5:35, l'hora que prèviament s'emetia el Doctor Slum. Llavors, què va passar? Que a nosaltres ens encantava el Doctor Slum, estava la gent molt enganxada, jo fins i tot me'n recordo que en el meu col·le ens vam arribar a Carnestoltes a disfressar el Doctor Slum i tal. Llavors tenia una comunitat de fans molt gran i tothom pues, tornava del col·le i anava a veure el Doctor Slum. I aquella tarda, de sobte, quan esperàvem que s'emetés el Doctor Slum, es va emetre una sèrie nova amb un xaval amb uns cabells de punta que anava per allà caçant uns peixos gegants que fotia hòsties, que tenia una bola misteriosa amb una noia inventora que fotia molta canya també, amb un cotxe i unes càpsules i unes coses rares, i vam dir, bueno, pues això no és això no és el Doctor Slum, què està passant aquí? Però això no està malament, va donar-li una oportunitat. I a partir de llavors realment es va desencadenar una autèntica febre per Bola de Drac. Va ser bastant bèstia. El fenomen és molt bèstia. M'agrada molt com ho explica l'Oriol Estrada, el capità Urias, tant en el fil que ha publicat en aquests dies, recuperant una miqueta tot l'esperit d'aquelles dates i tot el que ha anat ell investigant, com en el seu documental i en el llibre. Allà recopila de tota aquella època pues, coses molt curioses, perquè realment va ser molt, molt, molt raro que arribés a emetre's a TV3 d'aquella manera. Bola Drac, realment, quan ho van comprar, no tenien ni idea de lo que estaven emetent. Van rebre en un pack així, amb altres sèries, van rebre aquesta sèrie i van posar-la així una mica a la brava. Bueno, crec que ho tenim 26 capítols, els posem aquí a veure què passa. I el que no s'esperaven de cap de les maneres és que jo tingués l'èxit brutal.
Mira, per mi, vosaltres potser éreu molt joves, vale? Probablement us va enganxar en època d'estudis encara, en època
12 anys, mira.
Mira, jo tenia uns quants més i jo recordo, jo estava fent la mili. Vale? A més, acabava d'entrar al quartell quan van estrenar Bola de Drac. Clar, si hi ha una cosa que hi ha per fer quan estàs fent la mili durant la tarda és temps lliure. Llavors era, posaves la tele, allà a la bateria, jo no estava en una companyia, estava en una bateria, era artilleria, i posàvem Magnum. Allà era típic posar Magnum, i sempre el posaves una miqueta abans, per allò de no perdre't al principi. Recordo posar, hosti, i aquests dibuixos? I vam començar a riure. O sigui, Estem parlant de gent...
Perquè tenia humor.
De 18, 19...
I tenia sexe.
I, tenia, i era muy fresco.
Era, sí, sí.
Era muy descarado.
Bueno, era Toriyama de primera época.
Yo creo que era lo que me fascinó en su momento, ¿no? Però, però que descarado és esto, però...
Clar, es va convertir en el... O sigui, el que abans era el veiem Magnum perquè s'ha entretingut, era... No, no. O sigui, aturem a les 5 i mitja perquè s'ha de veure Bola de Drac.
Sí, sí. Va ser molt bèstia.
I era això. I llavors, quan acabava Bola de Drac i Magnum, era quan deies... Bueno, i ara anem a fer una cervesa o ara anem a fer un bol, no? Però no, no, vull dir, l'estona de Bola de Drac... Magnum te'l podies perdre, Bola de Drac, no?
Sí, sí, va ser bastant curiós perquè d'aquests primers 26 capítols, clar, aquell paquet no s'acabava la sèrie, perquè la sèrie original tenia, pues, allò, 150 capítols o sí, sí, una cosa així, i de sobte el capítol 26 es va acabar, estàvem veient el gran torneig de les arts marcials, i de sobte, d'un dia per l'altre, volíem veure què passaria el dia següent, perquè estàvem enganxadíssims,
i ja no hi havia.
I van fer els barrufets. I dius, però esto que està passant aquí? Què és això? On és el Son Goku? Què està passant? Llavors, TV3 es va inundar de trucades de nens, dient, però esto, nens i no tan nens, demanant que continuessin. Clar, allà és quan TV3 realment va flipar i van dir, ostres, doncs hem d'aconseguir la resta de capítols.
Tu, Marc, estàs per allà aquí? Marc,
sí,
invoquem.
Sí, sí, estic aquí.
Ah, vale, ha aparegut el seu esperit aquí.
Tu eres molt jove amb aquesta estrena de Bola de Drac, em sembla.
Sí, de fet, el que jo us anava a dir és que jo la vaig veure, però jo la vaig veure quan la van reemetre.
Sí, evidentment.
Sí, sí, sí. Jo ja no vaig enganxar la primera emissió, ja vaig enganxar quan van dir, bueno, doncs això s'ha de tornar a començar. I, de fet, jo recordo una cosa que va ser un fenomen espectacular i que ara mateix ho analitzes i dius, pues, esto era la pirateria del segle XX, abans que hi hagués internet popular, que eren les fotocòpies.
Mare meva, les fotocòpies.
És que no hi havia, no hi havia cap producte oficial de Bola de Drac. Uh-huh. I llavors...
No, de fet, jo recordo que anàvem a la copisteria, ja directament no era aquest, hòstia, un company, no, anàvem directament a la copisteria a comprar les fotocòpies del còmic.
Sí, sí, hi havia gent que es dedicava a això, a fer ja fotocòpies d'algun, o calcava moltes vegades.
Sí, de la tele.
Calcava.
Calcava.
O feia les seves versions.
Ah, exacte. Sí, sí. I llavors, versions que algunes no eren gaire infantils.
No, no, hi ha la famosa fotocòpia de La Llarga et bastó, que qui l'hagi vista
sap de què parlem.
Una escena entre Bulma i Son Goku molt explícita.
Aquí estem.
I que no s'ha esbrinat encara qui la va fer realment. Ja encara el Capità Urias ha intentat investigar a veure qui ho havia fet.
Corria el rumor que és que la sèrie ens arribava capada i que hi havia escenes bastant més fortes.
De fet, tenia alguna cosa de doblatge una mica edulcorat. Concretament, jo recordo una escena molt concreta que a mi em va marcar molt de petit perquè no vaig entendre què passava allà. I de gran vaig entendre que allò va ser una trampa de doblatge de claríssimament. I era un dels primers capítols en el que el Son Goku, que no havia conegut a cap dona...
Sí, no té cua.
Sí,
conegut.
No té cua, no hi són les boles.
Llavors, les boles.
Llavors, què passava? Que el Goku es posava a dormir, com feia amb el seu avi, a l'entrecuix, en aquest cas de la Bulma, que estava allà. Li agradava dormir a l'entrecuix de la persona amb qui estava. I clar, què passa? Que es posava a l'entrecuix i allà hi faltava alguna cosa. Llavors el tio es despertava, pam, 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 picava allà l'entrecuix de la Bulma i feia un crit. Sí. I què passava? La traducció al català deia, la Bulma deia, què ha passat? Què ha passat, Son Goku? Què ha passat? I el Son Goku deia, somiava les boles. Què somiava les boles? No, somiava les boles no. Sí. El que deia a la versió original era, no hi són les boles, no hi són les boles. Clar, evidentment l'acudit es perdia totalment amb aquesta traducció i em sembla meravellós aquesta innocència de, home, aquest acudit, mantén-lo, home, ja que t'has posat aquesta sèrie.
Molt bé, doncs escolta, amb això, si us sembla, jo crec que es mereix un revisionat.
I tant.
Recordeu que, evidentment, avui dia tenim el meravellós llibre del Capi, del Capità Urias.
Son Goku Mania, el Big Bang del manga.
I tenemos series i remakes de Dragon Ball, como para estar, o de Bola de Drac, para estar viéndola constantemente.
Però no veieu les pel·lícules d'imatge real de Son Goku.
No cal.
No cal.
O com a mínim mireu els fan-made, aquests que són millors que no la pel·lícula. I recordeu que el documental de Son Goku Mania, el Big Bang del manga, amb ocasió d'aquest 30 aniversari de l'estrena de Bola de Drac, L'Oriol Estrada ha tingut el detall amb els Son Goku Maniacs d'alliberar-ho a YouTube durant uns dies, de manera que ho podeu veure. És un documental increïble en el que participa
super interessant.
Tothom que va tenir a veure alguna cosa en aquella època, i fans com Cels Pinyol, que va tenir també moltíssima a veure, Oriol Sarsanedes, que en aquell moment estava de programació de sèries de TV3, mil persones super interessants i que expliquen molt bé com va ser aquell fenomen.
Doncs no us ho perdeu. I amb això, si us sembla, anem a parlar d'una sèrie ja més així, més
moderna.
Més moderna, més contemporània, que el Millán ens volia...
És de Marvel, presentar. Millán?
No és de Marvel.
Però surt Thor, no?
No.
Bueno, no sé si hacer spoilers,
sí,
pero
sí. Sí, y no.
Va, explica'ns, sí.
Explico un poco. Es una serie que se llama Ragnarok, que es una serie que se acaba de estrenar hace muy pocos días en Netflix, y que es una serie, bueno, fundamentalmente noruega, tiene una coproducción noruega y danesa, pero básicamente es noruega, está rodada en noruego, en Noruega, y todos los personajes hacen referencia a ese país, ¿no? Entonces es una serie que junta un poco las historias de adolescentes de instituto, ¿vale? Que podría ser muy amplio, desde Buffy, Crepúsculo, todas estas historias, o sea, historia de misterio, acción de adolescente de instituto, con los mitos nórdicos. Entonces, sin hacer muchos spoilers, un poco sería lo que se ve en el primer capítulo, lo que te presenta es una pequeña ciudad de la zona norte de Noruega, en la cual el cambio climático y la contaminación están afectando mucho. Hay una industria local, unas fábricas que son las que dan de comer a prácticamente toda la ciudad, que dan trabajo, pero también hay mucha contaminación, los ríos se mueren los peces, los animales y tal, y... En ese marco aparece una familia que es originaria de ese pueblo, de esa pequeña ciudad, que había estado fuera, nos explican todavía muy bien por qué y eso, y que vuelve. Es una madre que viene con dos hijos, que, bueno, a los hijos los ves y enseguida ya te das cuenta que es que uno es Thor, que probablemente al estereotipo, al concepto que más te recuerda es al del el dios nórdico Thor, y el otro es el hermano menor, que es bromista, más oscuro, tiene siempre un toque así que no sabe si es bueno o malo.
Y que está un poco Loki.
Está un poco Loki y es muy inteligente, mucho más que su hermano, ¿no? Entonces ya empiezas a ver una serie de personajes estereotipos, pero no los van revelando, sino que lentamente a lo largo de los episodios, he visto, son seis, esta primera temporada, y he visto cinco de ellos. Y la verdad es que está bien, están entretenidos, están bastante bien hechos, los chicos que hacen de actores lo hacen bastante bien, alguno de ellos le ves un poco mayor, que este efecto...
Al efecto 90-210, es. Una mica.
Exacto, ¿no? Dices, chico del instituto, bueno, o Crepúsculo, también pasaba un poco, ¿no? Pero o sea, a mí me ha gustado bastante. Es una serie de desarrollo un poco lento, pero que se ve bastante bien. Y los personajes son interesantes. Y al final coge un poco las ideas actuales del cambio climático, de la contaminación, de lo que le estamos haciendo al planeta, y lo junta con la mitología nórdica, colocando por ahí unos villanos, que serían los enemigos de los dioses, que fueron, o los primeros dioses, que fueron los gigantes. Con la mitología nórdica, como otras mitologías, hay como unos dioses primordiales, o unos primeros dioses, que en este caso se llaman los gigantes, a los cuales los dioses de los hombres...
Bueno, lo que serían los titanes a la mitología, sí, romana clásica.
A los que se enfrentan los nuevos dioses, ¿no? Los dioses ya de la humanidad. Y bueno, eso es una serie que yo recomiendo, me ha resultado muy entretenida de ver, y decía que he pasado mucho miedo viéndola, porque veréis, yo tengo pánico al avión. Entonces... Esta última semana tenía que hacer un viaje relámpago a Lisboa, coger un vuelo de ida y uno de vuelta en día seguido.
Relámpago, para que estás parlant de todo.
Y como
como
paso mucho miedo, pues yo me llevo mi tablet, ¿vale? Entonces me pongo los cascos, me concentro así, me pongo a ver la tablet y da igual, la chale pasa la azafata por ahí, déjame en paz, no sé qué y tal. Y entonces intento ver así una serie que me guste, que me absorba, para no pensar en el despegue y en el aterrizaje.
I has vist, Ragnarok t'ha salvat.
Sí, i tanto, Ragnarok m'ha salvat.
Oye, Millán, ¿sí? Ya que estás, la próxima vez, en lugar de ver una cosa con relámpagos que pueden derribar un avión, no sé, ponte aterriza como puedas, ponte anacondas, ponte...
Has dicho aterriza como puedas, sí, también podría haber...
Serpientes en un avión.
Aeropuerto, por ejemplo, o de catástrofes aéreas.
Sí. Claro, sí. Esa es la idea. Tú ya te mentalizas y te pasas todo el vuelo ya... Lo vas a pasar mal, ¿no? Pues...
Muy bien. Muchas gracias, Marc.
Escolta, mira, saps què? Igual el que et podries posar a Millán seria potser una sèrie com The Mandalorian.
Per exemple, sí. No es pot veure? No es pot veure encara?
Aviat.
Ah,
aviat.
M'estàs dient que ja?
Ja arriba? Ja arriba, ja arriba. I és que això és el que us volíem comentar, que a mitjans de març, el 22, 23 de març em sembla que és 24 de març arriba Disney Plus al nostre territori.
Us arriba... he de comentar que el programa del 25 igual no puc venir.
Ja, érem conscients. No et preocupis, em sembla que farem vaga tots. Això ho posarem directament Disney Plus aquí i ho anirem comentant.
Ah, no, espera, perdó, que el 24 és dimarts directament.
Vale, pues mira, parlarem de l'estrena aquí en directe.
Molt bé.
Perquè, a més, resulta que Disney, com diners no li falta, ha optat per una fórmula tremendament interessant des del meu punt de vista, i és que l'oferta és molt, molt bona a nivell econòmic. Són 6,99 al mes, que dius, bueno, més o menys com altres plataformes, o 69,99, o sigui 70 euros anuals, que dius, et surt a poc menys de 6 euros cada mes, però és que amb això tens 7 perfils possibles i fins a 4 dispositius.
Simultanis. O sea, puedes hasta ver 4 persones viendo en distintes tablets, mòbils...
Això a nivell familiar et permet que per 70 euros pots tenir cadascú veient una cosa o compartir amb un amic. I potser per 35 euros tu tens dos dispositius, l'altre té dos dispositius. És absolutament, vull dir, el preu em sembla super raonable.
És una fórmula similar al de altres plataformes, com Netflix, per exemple.
Netflix. HBO i Amazon familiar. No t'ho permeten.
Uh-huh. I... Sí, bàsicament han decidit entrar a rebentar el mercat.
Sí, però bueno, s'ho poden permetre. A sí, més, no, entren amb tot el catàleg de Star Wars, que és seu, amb tot el meravellós catàleg d'animació de Disney. El que passa és que igual també ens trobarem coses com el gato que vino del espacio, però bueno, d'això ja en parlarem.
Va, aceptable. Bueno, sale un gato, aceptable.
Sale un gato, sí, vale.
Qui no li agrada que no lo miri.
Oye, estoy viendo però... que dice todo el catálogo de la 20th Century Fox.
Perquè com han comprat 20th Century Fox...
És que tot és Disney ja quasi. És que al final tots els capítols de Los Simpsons...
L'altre dia ho parlàvem amb el Millán i jo. Que d'aquí poc Disney es comprarà a si mateixa perquè no li quedarà res més que comprar.
Jo espero que ens compri algun dia Disney.
Sí, jo estic encantat. Disney, estem a la venda per tu. Polifriquis.
Posem unes orelles de ratolí, el que faci falta.
Sí.
Vale, però establim dos coses. La primera, bueno, a Netflix encara li queda a Disney encara li queda HBO per comprar, per exemple. I dos, visto lo visto, negocio jo amb Disney, vale?
He de dir, per això, que malgrat...
La posició negociadora de començar a dir ja estem disposats, malament.
Sí, malament, així malament. En qualsevol cas...
Marc diria, soy Batman.
Ens agrada molt el catàleg de Disney+, però encara tinc els meus dubtes de si serà, podrà competir com a mínim amb el públic més adult amb plataformes com Netflix, que tenen una línia realment de produccions.
Jo
personalment
considero que a Disney no li cal competir. No li cal competir. És a dir, tothom agafarà Disney Plus, tothom que sigui, o moltes famílies agafaran Disney
famílies,
Plus.
Famílies, tu ho has dit.
Famílies. Moltes famílies agafaran Disney Plus. El que passarà probablement és que serà s'agafarà Disney Plus i una altra plataforma tipus Netflix o tipus HBO o tipus Amazon Prime, perquè realment de cara a oci familiar o de cara a televisió familiar l'oferta de Disney és absolutament imbatible.
Sí, però a mi, per exemple, no m'ofereix a mi com a consumidor al marge de com a pare, evidentment m'interessa el catàleg de Disney com a pare. Però, en canvi, Netflix jo crec que no competeix. És una lliga totalment diferent. És que les sèries de Netflix són una altra cosa.
Perquè és que el que no volen... És a dir, jo penso que ho han jugat molt bé. És a dir, han buscat el seu sector de mercat, el tenen, Ja veurem què passa amb 20th Century Fox, eh? El catàleg de 20th Century Fox és molt gran i té coses molt interessants.
Mm-hmm. Jo crec sincerament que des de fa un parell d'anys que Netflix ja s'olorava això, Netflix ha fet una jugada empresarial lleugerament intel·ligent d'agafar i dir, bueno, anem a intentar atacar un públic que d'entrada no sigui el públic típic de Disney per intentar tenir o assegurar que no és una debacle quan entri Disney al pati.
O el zarpazo que està donant Amazon Prime amb la producció de sèries... com The Witcher o com Carnival Row, dient, a veure si us penseu que sou els únics que podeu emportar-vos al públic friki. Vull dir.
I el modelo de...
No ens oblidem que Amazon té Amazon Prime com una manera de, bueno, com que si no hauré de pagar impostos, m'ho gasto i així de manera desgravo i tinc una altra font de negoci que al final és un... Hòstia, ara em dóna més pasta i a veure què faig amb aquesta pasta.
Sí, sí.
Yo iba a decir la parte de buscar talento fuera de Estados Unidos. Que
correcte.
Eso todavía Disney no ha metido el arado ahí. Y sin embargo, Amazon Prime, pero sobre todo Netflix, HBO también un poquito, pero sobre todo Netflix, lo está haciendo mucho. O sea, series, las mejores series italianas, las compra, las rehace, mete dinero en ellas. Pues estoy pensando en Suburra, estoy pensando en Ragnarok.
Sí, sí.
Y en, sí, y productos sí. nuevos directamente sí. producidos por la plataforma Netflix. Mm. Europeos, desde colaboraciones sí. con la BBC, como Drácula, que han parlat alguna vegada, sí. I a Espanya mateix ja ha produït la darrera temporada de la Càrcel de Papel, és agafar...
La
Casa de Papel, perdó, la Càrcel... Bueno, és una
càrcel. I del Ministeri del Tiempo.
El Ministeri del Tiempo, realment és una jugada bastant interessant, el que comentava el Marc a nivell empresarial de Netflix.
Penso que com a consumidors el que hem de valorar és que se'ns obre un ventall de possibilitats amplíssim.
I que la televisió convencional està morta, no!
Pues sí. Sí, el vídeo on demand és el que té. Què deies, Marc?
No, ara ja és més o menys el que ha dit l'Andrés. Andrés, jo de tu aniria plantejant-lo de preparar el currículum per Disney.
No, res. Jo segueixo insistint, però això, que Polifriquis l'ha de comprar a Disney claríssimament.
No, però el format de programa amb el que treballa l'Andrés, aquell format tipus magazín, això no poden competir aquest tipus de plataformes.
Sí.
Perquè requereix l'emissió en directe, requereix l'actualitat, el
sí.
moment instantani.
Ah, per això. Sí, s'està proposant pues, això, els esdeveniments esportius que són en directe, totes aquestes coses.
Això...
Sí que encara poden anar per la televisió contemporània, l'actualitat, bueno, i els programes en directe.
Fins que arribi una plataforma que decideixi que fa programes en directe.
Sí, sí. Que YouTube ja ho està fent.
YouTube ja ho està fent i la majoria de televisions estan emetent els seus propis programes, a la vegada amb el format convencional, i en directe a través de la seva web, tipus TV3 a la carta, etc.
El que està clar és que tenim més oferta que mai a la vida, a la història de la humanitat, de consum cultural.
I dient el que estava dient el Pablo, aneu rient, que us recordo que el Jazeera en l'últim any ha obert 13 canals d'informació a França.
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé, doncs amb això, si us sembla, anem a parlar d'una última sèrie... que avui se'ns està tirant el temps a sobre i si no, no ens donarà temps de parlar de tot el que volíem. I ja t'acabes de quedar sense videojoc.
No hi ha problema.
Ja la setmana que ve.
De hecho, no ha salido aún.
Millor la setmana que ve.
Lo iba a anunciar porque, bueno, me parece un poco atractivo, però ja
està. Ja estarà al carrer la setmana que ve. Marc, de què ens parles? De quina sèrie ens parles?
No, us parlo d'una sèrie. Us parlo d'un curtmetratge d'animació.
Ah, mira.
Que es diu Batman Gotham a la luz de gas.
Ah,
perquè aquí puc parlar de Batman, recordem-ho.
Sí, sí, aquí sí, aquí et deixem.
Doncs és una pel·lícula d'animació del 2018 del Sam Liu, que ja havia fet la de La broma assassina i el Batman Beware anys anteriors, i que és prou interessant. No és molt llarga, em sembla que és una hora i quart o una cosa així, una hora i vint, i explora el que seria un Batman fa uns 100-150 anys en una Gotham City, que arriba un Bruce Wayne que torna i comença a fer de Batman, però no se centra en el fet de que, bueno, anem a explicar la història de Batman, sinó en un duel en el que, bueno, Jack el Destripador apareix a Gotham City i bàsicament es dedica a fer exactament el mateix que feia en la història de
en la vida real.
City, a la vida real, i juguen una miqueta amb el fet de que bueno, apareixen conjuntament els dos alhora, els dos van vestits de fosc, els dos es mouen de nit, els dos fan molta por, i el públic confon Batman amb Jack el Destripador.
Bueno.
I a partir d'aquí és tota la història d'investigació entre ells dos. La pel·lícula d'animació, sincerament, jo me la vaig mirar sense cap mena d'expectativa, només per allò de disciplina de partido, de pone Batman, lo vamos a ver, i, bueno, bé, entretinguda. A més, amb
Marc,
les veus...
Marc, arran d'això que has dit de pone Batman, lo vamos a ver, hi ha una sèrie de productes que posa Batman que quan els miris intenta no tenir els nebots per allà a prop, si us plau.
Vale?
Perquè posa Batman, però no va d'un senyor amb caputxa que va defensant el bé. Va d'un senyor amb caputxa que va fent altres coses.
Sí, alguna notícia n'havia tingut.
No sé de què m'estàs parlant.
No, ho sé, ja ho sé. Vosaltres sou dues al
mercat. Estàs parlant de la Deep Web o què és això?
Sí, la Deep Web. Deep sí que és.
Very Deep?
Deep sí que és, però web no ho sé.
Busqueu Batman Box i alguna cosa trobareu.
No cal.
Per poner una nota positiva, jo he vist un Lego Batman l'altre dia i m'ha encantat.
Molt bé.
Ah, bueno, es que Lego Batman es un peliculón. O sea, es brutal. Es la mejor relación entre Batman y el Joker que he visto nunca.
Pero, sí, bueno, sí, es brutal.
Es brillant. O sea, aquella película no lo digo en broma. Es brillant, como alguna de las Lego películas. Pero bueno, y en la apartat de las veus, compta amb veus com el Bruce Greenwood, actor prou reconegut, Jennifer Carpenter, famosa per la sèrie de Dexter, que és la germana, i surt el John DiMaggio.
Molt bé. Escolta, Marc, deixem aquesta secció perquè jo sé que volíem parlar una miqueta de còmic, o sigui que, si et sembla, passem amb el còmic. I, Marc, sé que ens volies parlar d'un còmic en concret, no? Explica'ns.
Sí, estic molt entusiasmat perquè, com que aquí puc parlar de Batman, vinc a parlar-vos d'un còmic que es diu Gotham a la luz de gas.
Vinga, va,
va! Ja l'he vivido.
Que no, que ja ens ho has explicat ara.
És un fallo de Matrix.
Sí.
Això què és, Matrix? Que hi ha un bug aquí i estem reiniciant-nos o algo?
Més o menys. Però, a més, em fa molta gràcia parlar-vos d'aquest còmic perquè jo em vaig acostar a la pel·lícula precisament pel còmic.
El còmic, he de dir que l'he llegit i és una autèntica meravella.
I el còmic és una meravella, d'entrada té en Mike Mignola fent els dibuixos i és brutal. Un Brian Agustín amb els guions, que fa una molt bona feina, que de fet és el que fa l'autèntica aproximació del personatge i que li dona la base per fer la pel·lícula de les que us he parlat fa un moment. Però una de les coses més sorprenents és que és absolutament fidel al còmic fins a la meitat. Quan arribes a la meitat, tu agafes i dius, claro, és que el malo és este, perquè jo m'he llegit el còmic, perquè jo sóc així,
i tu canvia,
jo ja sé de què va, i de sobte agafes i dius, no, pues aquest no pot ser el dolent.
Ah, mola.
I la història que et presenten és tremendament conseqüent, però t'han canviat el final.
Molt bé. Molt bé, perquè llavors gaudeixes dels dos productes.
Exacte, t'han canviat el final d'una manera absolutament coherent, però d'una manera que, clar, sobretot si t'has llegit el còmic, no t'esperes, perquè ja vas amb la de... Jo ja sé de què va esto. Però, fins i tot, per gent que no s'ha llegit els còmics, agafen i diuen, pues, no m'ho esperava.
Molt bé. Doncs, escolta, això ho hem d'arreglar veient la peli i llegint el còmic, o llegint el còmic i veient la pel·li.
I que passin el joc de taula i li posin un altre final.
Exacte. I amb això ja ho acabem d'arreglar. Hem d'anar tancant micros, però no vull tancar els micros del tot sense recomanar-vos, perquè ahir dilluns es va presentar oficialment en família el Festival del Joc del Pirineu, del qual ja us vam avançar alguna coseta la setmana passada, i senzillament dir-vos que ja està la web operativa, www.festivaljocpirineu.cat, i que amb aquesta web ja comenceu a tenir les activitats, les exposicions, tot el que es farà amb el Festival del Joc. Hi ha moltes sorpreses encara per sortir, però fixeu-vos, hi ha una molt interessant a la biblioteca de la Seu, no us la perdeu aquesta, molt
no tindràs alguna cosa a veure, tu?
No, com pots pensar-ho, per favor.
Vale.
Bueno,
vale?
Perdona, Pablo, però ajudar jugant tindrà una presència molt important,
molt potent,
i
molt potent.
El festival en si és una patada.
O sigui que d'això en parlarem una miqueta més la setmana que ve per posar-vos les dents llargues i animar-vos a venir, però ara ja ens hem d'anar acomiadant, així que ens hem despedint tranquil·lament amb aquesta música tan meravellosa que ens posa del nostre tècnic darrere de la peixera, el Pablo, al qual algun dia animarem perquè faci una secció pròpia que es dirà cómo sobrevivía los polifriquis o alguna cosa per l'estil, perquè pobret els fem patir moltíssim. Així que, Pablo, moltes gràcies una setmana més, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
I, Marc, a tu t'acomiado el primer, que si no sempre et deixo l'últim i et quedes allà penjat amb l'espai etern. Així que, com et deia aquell que conec, Batmarc.
Eh? Sí, alguna vegada m'ho havia dit, reconec.
Sí.
Una abraçada molt forta i fins la setmana vinent.
Molt bé. I Millán?
Que és una bola que me persigue.
Sí.
Bona nit.
Més el Millán és potser el company amb el que més micros comparteixo, perquè estem fent diferents coses amb micros. Avui ha sortit una notícia molt interessant que us recomanem i que compartirem des de les nostres xarxes socials de Zero en Cordura. Recordeu, seguir a Twitter o a Instagram, @0, amb números, en Cordura, perquè hi ha una notícia d'una cosa que hem estat fent allà amb la feina del Millán, de divulgació d'arqueologia, molt, molt xula, molt divertida, i que ens està agradant
molt. I molt xula, jo li tinc moltes ganes de estar atent a la notícia.
O sigui que, Millán, que treballis molt. Vale? Andrés, moltíssimes gràcies, una vegada més.
Bona nit i llum, foc, destrucció.
Exacte. Bon acomiadament per avui. I el que s'acomiada de vosaltres, el Pablo, que sapigueu que només us tinc un poco de odio, no oblideu aquest
participeu
concurs.
Participeu al concurs, recordeu, a Twitter, compartiu i digueu-nos.
Quin concurs?
T'escoltes el podcast. T'escoltes el podcast.
Exacte.
Però si us escolto cada setmana.
Bueno, doncs pues ens escoltes ara, quan acabem, ja de seguida...
O el Twitter que farà l'Andrés des del compte de Zero en Cordura.
Exacte, et mires el Twitter, que és un concurs amb el qual sortegem el nou llibre de Abercrombie. I amb això... Oh! No pots participar, que tu ets...
Ja ho sé, per això he dit oh.
Vale. Un molt bon llibre, Marc, no t'ho perdis. De fet, si vols, ja et vaig guardant un al celler de llibres per quan vinguis per Sant Cugat, ja ho reculls.
Pues em sembla bé, vinc el diumenge.
Soc llibreter... Hòstia, no, el diumenge no, que no obro. Bueno, és igual, ja te'l donaré i ja me'l pagaràs. I amb això, moltíssimes gràcies a tots, el que s'acomiada de vosaltres, el Pablo, enamorat de la ràdio, de xerrar amb vosaltres, i sobretot, molt polifriqui.